Pere Ballart és escriptor, crític literari, assagista, professor de teoria de la literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en retòrica i teoria de la poesia. Quasi res. Autor de diversos llibres de reflexió sobre el procés de creació poètica i és un dels millors coneixedors de les tendències de la poesia catalana actual. Ha publicat molts articles en revistes especialitzades i és autor de diversos llibres sobre poesia contemporània i sobre el discurs literari. Ha rebut un munt de premis per la seva activitat. Per exemple, l'any 2000, la Institució de les Lletres Catalanes el va premiar, així com va rebre el 21è Premi Josep Vallverdú d'Assaig, el 2004, el de Crítica Serra d'Or d'Assaig el 2008 i el 2010 el Premi Sant Miquel d'Angulasters i el 2011 el Premi Joan Camps. Professor Ballart, moltes gràcies per venir a compartir amb nosaltres i amb la poesia de Màrius Torres aquesta darrera sessió del curs 15-16. A partir de demà, o ja en fa uns quants dies, treballem pels curs 16 i 17. Esperem trobar-nos en aquesta sala Josep Maria Arnau de nou a l'octubre. No dic el 4, perquè també començarem el principal igual que l'acabem, però sí la segona setmana d'octubre el senyor Josep Maria Arnau ens tornarà a acollir. Gràcies.
Bona tarda a tothom i moltes gràcies per la vostra assistència. Per mi ja és una mena de feliç costum obrir l'estiu, les portes de l'estiu, doncs venim-vos a veure, perquè si no m'equivoco, i ara ho recordava, em sembla que és la quarta vegada que vinc. Vaig fallar l'any passat, però d'alguna manera us devia un retorn gràcies a la invitació que la Maria Dolors Peronell em va fer aquest cop, que era literalment irresistible, i és que em va proposar parlar d'un dels poetes, un dels autors que a mi m'ha agradat més, que és Màrius Torres. No sé si hi ha algun avís més que... Jo sempre m'admiro que quan vinc de la gran activitat, gairebé frenètica diria, que hi ha sempre a final de curs, que comprenc perfectament perquè jo també estic amb exàmens i amb coses. El que dèiem, jo us agraeixo molt que en una tarda radiant i esplèndida com la d'avui hàgiu decidit de venir a sentir parlar un cop més de poesia. I avui precisament la poesia d'algú que no podem dir que sigui precisament música de castanyoles. Venir a parlar d'un tema greu i trist o seriós com la poesia de Màrius Torres, doncs, demana un sacrifici, un exercici doncs, de voluntat que jo particularment us agraeixo molt i molt. Deia que la invitació que en el seu dia m'havia cursat la Maria Dolors era literalment irresistible, perquè l'ocasió de parlar de Màrius Torres a mi em servia bàsicament per dues coses. Primer, doncs, per reivindicar-lo com un poeta de primera fila. Jo estic bastant cansat que quan es parla dels grans poetes catalans del segle XX es parli només que de Maragall, de Carné, de Riba, de Foix, d'Espriu, de Vinyoli, però sempre es reservi una segona fila com de gent que no hi arriba i en ella se situa Màrius Torres. Crec que és un error perquè estem davant d'un poeta de primeríssima fila. I la segona és que sempre que se'n parla com amb una certa mirada compassiva. El pobre poeta malalt, el poeta tuberculós, la gran esperança estroncada, que vés a saber què hauria fet si hagués pogut gaudir d'una vida doncs, més llarga i més plena. Segon error, amb la mirada compassiva no guanyem absolutament res. En el moment en què Màrius Torres mor als 32 anys, que es diu aviat, als 32 anys, és ja no una promesa, és un poeta amb totes les de la llei. És un poeta que ha construït una obra realment perdurable i grandiosa, com avui en petita escala, avui m'agradaria, en fi, demostrar d'alguna manera. Per enllaçar amb alguna cosa que heu estat veient doncs, els últims dies, les últimes setmanes, una de les raons que em fa parlar de Màrius Torres en aquests termes és també que algú que heu començat a conèixer una mica millor, algú que es diu Josep Palau i Fabra, em va dir alguna cosa de Màrius Torres, alguna cosa que em sembla tan important que en el moment en què amb el meu col·lega i amic Jordi Julià, nosaltres fa uns anys, amb motiu del centenari de Màrius Torres, vam fer aquest llibre, un recull de les proses, una selecció de les millors proses de Màrius Torres, doncs vam decidir que la frase de Palau i Fabra amb què jutja Màrius Torres valia la pena de posar-la a la contraportada del llibre. I és que Josep Palau i Fabra en el seu dia va dir que Màrius Torres sembla que dugui amagat en alguna butxaca un bitllet d'anada i tornada d'aquella regió sobrenatural i és per l'afany de veure si podem fer amb ell el viatge que en perseguim la lectura. Màrius Torres com algú que realment té una línia directa amb algun espai més enllà d'aquesta realitat, més enllà d'aquesta vida. Algú que amb la poesia i mitjançant la poesia va aconseguir, com diu el meu títol d'avui, sobreviure al destí. Un destí realment tràgic i un destí al qual va poder sobreviure, i aquesta paraula a mi m'agradaria entendre-la en un sentit de sobreposar-se. Sobreviure literalment és impossible, tots hem de passar avall un dia o altre i bé que ho sabem. Sobreposar-se, no deixar-se guanyar per un destí advers. L'escriptura en mans de Màrius Torres va ser una eina, una arma contra l'adversitat, per seguir trobant algun sentit a la pròpia vida. Jo he escrit coses, s'ha dit abans, sobre Màrius Torres, he editat part de les seves traduccions, part de la seva prosa, he escrit algun article, però mai fins avui m'he trobat parlant en públic fora de classe, en un públic obert, no estrictament acadèmic, no m'he trobat mai parlant de Màrius Torres. I donant-hi voltes aquests dies de com giraria aquesta intervenció meva d'avui, vaig trobar la clau de volta abans d'ahir mateix. Amb la meva filla tenim el costum de tant en tant de veure pel·lícules d'aquestes que avui molta gent menysprea perquè són en blanc i negre. Cras error. Són aquelles pel·lícules que tant ella com jo pensem doncs, que ja no se'n fan. La pel·lícula en qüestió, que estic segur que més d'un a la sala recordarà, és una pel·lícula que es titula L'home d'Alcatraz i que està protagonitzada per Burt Lancaster, que és un pres que se li commuta la pena de mort, la pena capital, i a canvi, com a gràcia, doncs té una cadena perpètua, a més sota un alcaide, doncs que li vol fer la punyeta, que és una mala persona, i que vol doncs, que ell avorreixi la vida, en fi, als pocs mesos de ser tancat a la presó. La pel·lícula gira al voltant de com aquesta persona, de la manera més inesperada, perquè un dia, enmig d'una tempesta, quan ell passeja pel pati, solitari perquè està exclòs de tot contacte amb els altres presos, veu un pobre ocell que ha caigut del niu per culpa de la tempesta i allà comença una carrera en què veurem com el protagonista es converteix en un dels millors ornitòlegs, en un dels millors especialistes en ocells i en malalties d'ocells del país. La pel·lícula és una lliçó, i és una lliçó en el sentit que en algun moment de la pel·lícula Burt Lancaster, el seu personatge, doncs diu que la primera obligació d'algú que ha rebut el do de la vida és de viure. I de mirar de viure tan plenament com pugui ser. I de, si és possible, ajudar els altres. Jo crec que, salvant les distàncies, òbviament, aquest altre reclús que va ser en vida Màrius Torres també va fer una lluita personal per trobar algun sentit a la pròpia vida. Si el protagonista de la pel·lícula l'havia trobat en l'ornitologia, en els ocells, sens dubte, Màrius Torres el va trobar en la poesia. Perquè ell n'havia escrit de poesia, com tothom, però d'una manera gairebé doncs, ociosa, per passar temps. De seguida m'hi faré referència. Però un bon dia, en els primers temps de residència al sanatori, on sabeu doncs, va ser tancat per culpa d'una tuberculosi, de seguida és inevitable que en parlem, va caure a les seves mans, ell que ho llegia tot, ell que dedicava moltes hores del seu temps inacabable a llegir, va llegir un llibre que no era altra cosa que una biografia d'un novel·lista rus, un novel·lista rus que segurament doncs, algú de vosaltres coneix, no és Tolstoi ni Dostoyevski, però déu-n'hi-do, si sembla, és Turgenev. Doncs Màrius Torres, llegint aquesta biografia de Turgenev, del novel·lista rus, va poder arribar a un passatge que, segons ell diu en les pròpies cartes, va ser per ell com una revelació. Què deia en aquesta biografia el mateix Turgenev? Deia això. Un escriptor no pot deixar-se vèncer pel dolor. Ha de fer-ho servir tot. L'escriptor és un home nerviós, sent més que els altres. Doncs bé, per això mateix ha de refrenar el seu caràcter. Ha d'observar-se i observar els altres sempre i absolutament. Que us ha arribat una desgràcia? Asseieu-vos i escriviu. M'ha passat això i allò. I sento això i allò. El dolor passarà, romandrà la pàgina excel·lent. Aquesta pàgina algun dia pot esdevenir el nus d'una gran obra que serà artística perquè serà veritable, presa del que es viu. Si tots els artistes malaurats es clavessin un tret al cap, no en quedaria ni un, perquè tots són més o menys malaurats. No hi pot haver artistes feliços. La felicitat és el repòs, i el repòs no crea res. Segons testimoni del mateix Màrius Torres, la lectura d'aquesta pàgina de Turgenev va ser una autèntica revelació. Ell devia fer un exercici de consciència i es devia adonar que realment, en l'època de salut, el repòs havia significat no crear res. Quan davant seu ja només sobra que un període d'incertesa absoluta marcat per una malaltia que ell, gran ironia, metge, malalt, sap, irreversible, s'adona de que alguna cosa ha de fer amb la seva vida si realment vol dotar-la d'algun sentit. I aquí hi ha justament l'escriptura per omplir aquest buit, en principi tan terrible. La cronologia és molt clara. Si un simplement mira quines són les dates de la curta vida de Màrius Torres, ho diuen totes, ho diuen tot, parlen per elles soles. Neix el 1910, un naixement a Lleida, fill d'una família prou benestant, perquè el pare fins i tot ha estat successivament alcalde de la ciutat i una gran figura dintre d'Esquerra Republicana, i és algú que, per seguir la tradició familiar del pare i de l'avi, doncs, fa els seus estudis de medicina, primer a Barcelona i després a Madrid, de tal manera que amb 23 anys, flamant titulat i doctorat a Madrid, no té altra pensada que la de seguir exercint, igual que el seu pare i al costat del seu pare, doncs, de metge de família, amb una especialitat, doncs, en medicina interna, bàsicament, doncs, les malalties relatives a l'aparell digestiu, de tal manera que s'estableix i sembla com si tots els somnis d'algú que vol una estabilitat s'haguessin complert. Què és el que passa? Doncs el que passa és que en el seu destí inesperat travessa, doncs, el que de moment sembla una simple grip. Una grip que, doncs, la família l'aconsella que curi al Pirineu de Lleida, i realment, doncs, l'estiu de 1935, realment, doncs, sembla que amb unes poques setmanes d'estada al Pirineu, a la vall d'Espot, doncs, la cosa queda absolutament resolta. El problema és quan al desembre d'aquell mateix any, 1935, la malaltia se li declara d'una manera virulenta i amb unes febres altíssimes que obliguen al seu ingrés immediat. La família vol un lloc que estigui més a prop de Lleida, però finalment decideixen que el seu lloc de destí serà Puig d'Olena, el famós sanatori antituberculós del Vallès Oriental, aquí dalt, entre Sant Quirze Safaja i Centelles, on, per dir-ho cruament, Màrius Torres viurà el que li queda de vida. Serà una estada de 7 anys, és a dir, Màrius Torres viu allà 7 anys des del 35, desembre del 35, desembre de 1942, quan per desgràcia mor. 7 anys en els quals ja no abandonarà aquella reclusió, aquell confinament, més que per baixar una vegada a Barcelona l'any 39, quan ja ha entrat Franco, i evidentment ell, com a antic articulista del diari republicà L'Ideal, havia fet algun article amb pseudònim i en primera persona celebrant el triomf del Front Popular a les eleccions del 1936. I evidentment se li demanen, com deia el nom, Ley de Responsabilidades Políticas. Doncs se l'obliga, en un estat precaríssim, a baixar a Barcelona, i és gràcies a la intercessió del director del sanatori que diuen, en fi, que fa veure, doncs, a les autoritats que algú amb aquell pes, amb aquella mala salut, en fi, és un crim pretendre d'engarjolar-lo, se li commuta al final senzillament per una multa d'uns centenars de pessetes. Aquesta serà tota la seva sortida en 7 anys fora del que és el recinte de les dependències de Puig d'Olena. Bé, doncs, això parla per si sol. Algú que era un jove com els altres, algú, doncs, que era un noi jovial, alegre, bromista, que veia la vida en principi resolta al costat, doncs, del seu pare i en principi, doncs, revestit per l'autoritat que dona sempre un metge en una localitat no excessivament gran, de cop i volta veu com la seva vida canvia, i canvia d'alt a baix i per complet. Màrius Torres havia estat algú que, ho deia fa un moment, com qualsevol de nosaltres, doncs, bueno, havia tingut aquella afició de posar-se a fer versos. Com qualsevol altre, doncs, s'enamora d'una companya d'estudis de medicina, i com qualsevol altre escriu coses com, per exemple, la lluna em mira, el vent sospira, el núvol se'n va, o on plores dolor i neix una flor. És a dir, entenguem molt bé, doncs, que estem davant d'algú adolescent que creu que la poesia és simplement, doncs, poc més que un passatemps o senzillament una manera de tirar una floreta a una noia de la qual s'està enamorat. La poesia en aquell moment per Màrius Torres no és res més. És curiós com en molt poc temps la poesia va esdevenint alguna cosa més. El primer poema que teniu, a mi sempre ja sabeu que m'agrada, doncs, posar-vos uns quants poemes en un full i que us els pugueu emportar a casa i que els hi pugueu tornar doncs, a donar un cop d'ull. El primer poema que tenim aquí és del 34 i jo crec que és significatiu per diverses coses. Primera, perquè és el segon dels que Màrius Torres considera que mereixen passar a la seva obra. Un poeta doncs, tan perfeccionista, tan mirat amb el que fa, és algú que mirant enrere considera que aquest només n'hi ha un d'abans, un d'anterior, que ell consideri que està prou bé com per ser llegit, ja diríem, per un públic general. La segona cosa és que, com veieu, es titula Sonata de Chiesa i fa referència a una composició musical d'Arcangelo Corelli. Torres va ser un apassionat de la música i seria inimaginable saber quin bàlsam va ser per ell doncs, poder saber tocar el piano en tantes i tantes hores com va tenir per poder practicar i per poder trobar en la música també doncs, una mena de consol del que li passava. Llegim-lo i de seguida m'explico en la mesura en què jo crec que aquest poema ja ens dona una pista sobre com anirà i com serà la poesia de Màrius Torres. El poema diu així. Igual que un raig de sol que pel cimbori penetra dins un temple a poc i cruament senyala amb el seu dit de foc els rostres adormits de les verges de vori, severa i dolça música segueixes per les ànimes nostres un passadís obscur i amb el teu dit de foc hi descobreixes l'espectre del passat, el rostre del futur. Caram, el noi que només sabia que rimar dolor i flor i sospira i mira, doncs en aquesta ocasió, fixeu-vos una cosa curiosa, Màrius Torres sempre data els poemes. I moltes vegades no solament els dates, sinó que expliquen quines circumstàncies han estat escrits. A propòsit d'aquest poema, Màrius Torres deixa escrit que el va escriure cap al tard. La ràdio retransmetia un concert des de Roma. Jo estava a 38,5 de febre per la segona dosi de vacuna antitífica, setembre 1934. Jo no vull veure cap premonició, però curiós que un Torres que encara no està malalt de la malaltia que el matarà, que senzillament té febre com a reacció a una vacuna, en l'estat semifebril de la vacuna i sentint música, és capaç de conjugar aquestes dues sensacions, l'auditiva i la física, i construir un poema que surt amb una sola frase. És admirable com les dues estrofes, si us hi fixeu, són una sola frase. Del començament al final no hi ha cap pausa, perquè el que fa és comparar dues coses. Què diu el poema? El poema diu que de la mateixa manera que un raig de llum entra per la cúpula d'una església, entra i arriba a il·luminar els rostres d'uns sants que sense la llum quedarien en la foscor, la música dins nostre fa exactament la mateixa funció. Entra fins a nosaltres per uns passadissos molt obscurs i és capaç de revelar alguna cosa de la nostra identitat més íntima. Déu-n'hi-do. És a dir, ja hem fet un avanç, ja hem fet una progressió molt gran respecte d'aquells primers poemes, d'aquelles primeres provatures. Algú que és capaç d'encomanar la seva passió, en aquest cas per la música, de veure-hi algun significat transcendent, revelador, i de fer-ho doncs, amb una pulcritud formal, amb una capacitat per jugar imaginativament amb les idees, realment està molt bé la comparació de la música i del raig de llum, que segurament el criden a destins, literàriament parlant, molt més alts. Torres va llegir Rilke i Torres va aprendre molt ràpidament allò de que la poesia no s'escriu amb bons sentiments, la poesia s'escriu amb experiència de la vida. És lògic que fins a aquell moment ell no hagués posat en vers més que, en fi, quatre descripcions, quatre elogis, encara no havia viscut res prou colpidor com per portar-ho al poema. Presència, el poema que tenim a continuació, és ja el que marca segurament una línia de la qual, malgrat ell, no se'n sabrà desfer ja mai més, perquè la dissort, la desgràcia, els cops que la vida et va donant són els que realment van imprimint el caràcter de Màrius Torres i també el de la seva poesia. El poema es diu Presència, però precisament perquè el que vol és parlar d'una absència, d'algú que ja no hi és. Recordo com si fos ara l'entrevista que vaig poder fer a Víctor Torres, el germà del poeta, en el seu pis de Lleida, en els seus últims mesos de vida, però amb un cap claríssim encara, explicant que a tota la família aquest era el poema del seu germà que més els agradava, perquè evidentment era el poema que parlava de la presència encara en la memòria de la mare de Víctor Torres, de la mare de Màrius Torres. Presència és un poema evidentment dedicat a algú que ja no hi és, algú que l'ha deixat. Com si les teves mans sobre els meus ulls encara poguessin, com antany, aturar-se amb amor, em plau quan penso en tu de tancar els ulls. Sonor, el teu record es mou en la tenebra clara. Torno a sentir els teus passos allà lluny, en la llum. En mesuro amb el to i el ritme la distància. Ara t'atures, prop. Aspiro, rosa rància, una ràfaga ardent del teu antic perfum. Els records, els sentits, tota la meva vida callen davant l'angoixa vigilant de l'oïda que et persegueix en el silenci on et reculls. Si ara estengués els braços en la fosca, podria agombolar-te encara, somni de cada dia, però ja no hi seràs quan tornaré a obrir els ulls. És realment interessant veure com tota la família Torres compartia una creença en una espiritualitat molt heterodoxa. Eren cristians, però d'una manera gens catòlica, gens romana. Era una família absolutament laica i era una família doncs, que a ulls de molts altres segurament passaria fàcilment com una família, gairebé podríem dir, d'espiritistes. Perquè era una manera de creure que les ànimes perviuen, que ens acompanyen i que ens protegeixen. Hi ha algunes cartes de Torres que van en aquest sentit. I Víctor Torres també, recordo de viva veu, explicar-me que sempre que tenien algun patiment o estaven en algun tràngol, s'encomanaven gairebé com si fos un déu protector personal en els seus majors, a la gent que ja no tenien a prop, però que d'alguna manera sentien estar-los encara protegint. Alguna cosa d'això hi ha en aquest poema, i alguna cosa que relaciona també una idea bàsica amb Màrius Torres, que és la de tancar els ulls i, en la fosca, gairebé sentir com multiplicats els propis sentits. Màrius Torres sempre està, en aquell bitllet d'anada i tornada que ens deia Palau i Fabra, sempre ens està transportant a alguna regió on segurament la raó no és el millor guia, on segurament no és allò que coneixem d'una manera convencional el que importa, sinó alguna cosa que som capaços de no veure però sentir. I en aquest sentit, aquestes presències jo crec que són molt importants. Màrius Torres aviat s'adona, recordem-ho, ell és metge, sap perfectament què té i sap perfectament quines són les seves possibilitats reals de sobreviure, de vèncer la malaltia. Realment posa la pell de gallina sentir-lo parlar quan diu, per exemple, doncs que... En el cas que es tanqués la caverna que té en el pulmó esquerre, si no recordo malament, en el cas que això pogués passar, fins i tot, tornaria victoriós d'una llarga i cruel batalla, no pas indemne, sinó ple de cicatrius. D'aquestes cicatrius n'hi hauria de psicològiques, el temor de les recaigudes, el plec dins l'ànima d'una experiència inoblidable. D'altres serien corporals, per començar, la de la caverna mateixa. Però aquella que determinaria més el meu gènere possible de vida seria la pobra mobilitat diafragmàtica que podria conservar. Del costat dret el diafragma està paralitzat per la pleura. Del costat esquerre sembla que la pleuritis ha deixat algunes sinèquies que el destorben particularment. Resultat, en el millor dels casos, seré una persona de buf molt curt, que es bufegarà en pujar una escala o un pendent. No crec pas que pugui aspirar ni tan sols, en el millor dels casos, a una vida com la que duia abans. Caldria trobar alguna cosa de més sedentari. Però això són problemes de demà passat. Aquesta és una carta a la seva família de l'any 41. Realment és colpidor, és frapant llegir alguna carta seva i realment fer-ho literalment és encara pitjor. És a dir, que si algú té interès pot anar a la Universitat de Lleida, a l'arxiu, al llegat Màrius Torres i realment doncs, tocar aquestes cartes. És realment una experiència doncs, en fi, inoblidable. Veure doncs, que de vegades està content senzillament perquè aquella setmana ha pogut pujar un tram d'escala sense deixar d'enraonar amb un company, no havent-se d'aturar a tossir i a recuperar l'alè. Coses d'aquestes que realment doncs, són realment doncs, trasbalsadores. Doncs bé, ho dèiem abans, experiència de la vida, experiència que es transforma en poesia. La pèrdua de la mare és una d'aquestes fites, que per ell va ser una crisi personal terrible. La descoberta de l'amor, indubtablement, havia de ser una altra. I és aquí on arribem doncs, a una de tantes cançons a mà alta com Màrius Torres va escriure en el sanatori de Puigdolena. S'ha especulat del dret i del revés sobre aquesta mà alta. Molts han volgut jugar amb el significat de que mà alta és gairebé una deformació de la paraula malalta. Ell mateix en algunes cartes doncs, diu que està parlant d'un personatge medieval, la filla del rei que coneixem amb el nom de Cap d'Estopes. És igual. Mà alta, indubtablement, és una transfiguració literària de Mercè Figueres, que és una malalta, efectivament, interna com ella, Puigdolena, i amb la qual s'establirà de seguida una correspondència vital i escrita extraordinària. Clar, penseu que estem parlant d'un sanatori en plena guerra civil i en els primers anys de la postguerra, on la estricta disciplina impedeix qualsevol contacte, qualsevol intimitat entre dues persones de sexe diferent. I en aquest sentit doncs, heu de pensar més a més doncs, quin és l'estat físic de les persones en qüestió. No resisteixo tampoc doncs, la indiscreció de llegir un passatge d'una de les seves cartes on diu que més que amor, això que tenen ells dos és una mena d'afecte en aquests termes. Tal com és ara, escriu Torres a Mercè Figueres en una carta de l'any 37, tal com és ara, aquest afecte nostre em sembla una vall entre muntanyes inaccessibles que ens isolen i que limiten el paisatge on ens hem de moure. Mai no podríem superar aquestes muntanyes. Posat que ho aconseguíssim, és possible que trobéssim una altra serralada encara més abrupta per barrar-nos el pas. No podem aspirar al món, Mercè. Ens hem de recloure en la petita vall. I bé, fem-la ben bonica, la nostra vall. Plantem-hi flors, arbres, vestim-hi columnes, cabanes, temples, estàtues. Criem-hi coloms, àligues, rossinyols. Que cada una de les seves pedres sigui treballada amb les nostres mans i el nostre amor. Que no resti erma cap de les seves feixes. Així oblidarem les muntanyes que ens limiten. Si el nostre amor no pot créixer en extensió vers altres terres prohibides, res no ens priva de conrear intensament la petita terra de la nostra vall per fer-li rendir el màxim de flors i de fruits. I que caram, el paradís era també una petita vall. Aquest és l'esperit. Algú que, ho dèiem abans, és capaç de sobreposar-se a les adversitats, fins i tot doncs, en aquesta distància curta d'una relació que en altres circumstàncies inevitablement hauria estat amorosa. I aquí ha de quedar senzillament en una relació purament i estrictament platònica. Cançó a mà alta diu així. Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. Fem el mateix camí sota els mateixos cels. No podem acostar les nostres vides calmes. Ens separa una terra de xiprers i de palmes. En els meandres, grocs de lliris, verds de pau, sento com si em seguís el teu batec suau i escolto la teva aigua, tremolosa i amiga, de la font a la mar, la nostra pàtria antiga. Em sembla absolutament definitori de l'estil de Màrius Torres aquesta capacitat per combinar senzillesa i profunditat. Si la prova d'un poema és sempre la lectura en veu alta, Màrius Torres la passa sempre i la passa amb nota. No hi ha cap paraula que et faci anar al diccionari, no hi ha cap paraula que et resulti extravagant o pròpia doncs, d'un registre pedantesc en absolut. És sempre d'una naturalitat perfecta i absoluta i al mateix temps és capaç de transmetre la més gran profunditat d'idees. Què explica el poema? El poema explica una relació impossible, però evidentment no aborda directament aquesta impossibilitat ni parla de res més que no sigui la vida de dues ànimes que no arriben mai a fondre's. Nosaltres ja sabíem allò de Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir. Però Torres va més enllà, perquè no parla de dues vides com dos rius. Parla de dos rius que són dues ànimes que se saben pròximes, en què l'aigua d'un riu fins i tot sent el curs de l'altre, però que sap que no hi pot confluir, i aquest és el drama. Totes dues circulen i segueixen un camí que arribats a la plana, evidentment, fa que comencin a derivar en meandres. Vosaltres sabeu doncs, que el riu, com un torrent, baixa fort, però que quan arriba a la plana busca el pendent més fàcil i això, evident, a vegades doncs, l'obliga a fer tot de revolts. És admirable la manera com Màrius Torres explica doncs, que en aquests revolts l'aigua d'un riu sent la de l'altre i sap que, per molt que vulgui, no acabarà confluint-hi. Més que a la mar, a la desembocadura. I aquí tornem a trobar aquesta idea tan pròpia de Torres i de la seva família, de creure en un més enllà, de creure en un món sobrenatural, sobreterrenal, en el qual sí que aquest contacte entre les ànimes serà possible. Jo sempre que llegeixo i explico aquest poema, m'admiro de que quan ja sembla que el poema està acabat, és a dir, l'últim vers, quan ens ha dit això de que, en fi, el riu segueix un curs que va de la font a la mar, encara en l'última mistiqui, encara en l'última part de l'últim vers, Màrius Torres ens té reservada una sorpresa, la de dir-nos que aquesta mar en la qual desemboca el riu, que és la vida o és l'ànima, és la nostra pàtria antiga. És a dir, tenim ja en un poema del 37 una primera visió de que per Torres la mort no és sinó senzillament un lloc de retorn, un lloc al qual retornem. No la fi de res, sinó senzillament una mena de recuperació d'un estat original. Fixeu-vos què ben pensat està, a més, perquè un n'hi ha prou que recordi els llibres de quan estudiava de petit per veure el cicle de l'aigua, no? El riu que realment va a l'aigua, del mar, i que allà, doncs, gràcies a l'evaporació que causa el sol, es converteix en núvol, segueix a la muntanya i així, indefinidament, en un cicle vital inacabable. Que Màrius Torres hagi sabut doncs, construir aquesta figuració amb aquestes imatges del riu, del meandre, de la desembocadura, em sembla una manera molt lírica, genuïnament lírica, d'explicar una cosa molt íntima de tal manera que la puguin compartir altres lectors. Fixeu-vos que no està parlant en absolut de la seva història, no ja de la seva relació amorosa amb algú, no ja ni en parlem de Mercè Figueres, ja senzillament parlem d'alguna cosa tan essencial que precisament per això mateix la pot adoptar qualsevol altre lector i aplicar-la a la seva situació particular de qualsevol relació impossible en la qual s'hagi pogut trobar immers. Dèiem abans que la vida de Màrius Torres canvia el dia que llegeix aquella pàgina de Turgenev i és curiós fins a quin punt ell reflexiona sobre aquesta qüestió. Hi ha cartes en les quals s'hi refereix. Aquesta, per exemple, en la qual diu que el consell del novel·lista rus és de savis, però que és difícil de seguir. Ell reflexiona i diu, sí, és clar, quan un dolor et tenalla, quan un dolor és tan fort, et poses a escriure. Diu, bé ho va fer el pare quan va morir la meva mare. Va fer un article que molta gent encara li recorda. Bé vaig fer-ho jo mateix quan el meu germà se'n va anar a la guerra. Clar, no m'ha explicat que una de les primeres coses que sap de l'exterior Màrius Torres quan ingressa al sanatori és que el seu germà, i ha de saber-ho per la premsa, ha de saber-ho llegint La Humanitat, el seu germà s'ha enrolat a la columna Macià Companys per anar al front d'Aragó. Clar, és que potser en la meva discreció encara no he subratllat prou de quin drama autèntic estem parlant. És a dir, estem parlant d'algú que veu desaparèixer tota la seva vida de prosperitat i de promeses amb una malaltia mortal, mortal aleshores, amb un confinament definitiu entre les quatre parets d'un sanatori, però que a més veu l'esclat de la guerra, la pèrdua de les llibertats del seu país, de la seva pàtria. Ell té molt clar, diu en alguna ocasió, escriu, jo deixaré de ser nacionalista el dia que Catalunya deixi de ser una nació esclava, i per si fos poc, arriba l'any 38, arriben les tropes de Franco, prenen Lleida i des del seu sanatori, impotent, sense poder fer res, veu com la família amb la qual contactava i que tenia Lleida ha de marxar primer a Barcelona i després a l'exili de França. Imagineu per algú que ha de conservar el cap fred una situació com aquesta, davant la qual no pot fer altra cosa que, en fi, obeir estrictament les normes que imposa el sanatori si és que pretén no ja guarir-se, sinó senzillament mantenir una salut que li permeti doncs, seguir llegint, seguir escrivint. Quina és l'actitud a adoptar? Doncs la de No llegiré Joia d'amor, perquè en el fons abunda sobre la idea de cançó a mà alta, però sí que us hi faré parar atenció en el fet que és un poema que ve encapçalat per un epígraf en alemany, un epígraf que diu Durch Leiden Freude, Beethoven. El mateix Torres ens explica en una carta a Mercè Figueres, òbviament, del 1937 també, què vol dir aquesta divisa, què vol dir aquest epígraf. I diu, llegim, el que passa és que tenim por, una por absurda del sofriment i del dolor. I tanmateix, què hi ha que ens faci més grans i més bons que el sofriment? Sobretot, ni cal dir-ho, el sofriment desinteressat. T'has fixat com són d'insuportables la majoria de les persones que no han sofert mai? Res no treballa tan profundament el nostre esperit com les contrarietats. Res no ens ensenya tant com el dolor a ser humans, a comprendre i perdonar les faltes dels altres. Res no ens acosta més als àngels. Res no engrandeix tant una ànima com acceptar el dolor que comporta el compliment del deure. Res no l'enforteix tant com vèncer el dolor, si no ser més fort que ell. El dolor és, en certa manera, la selecció natural de les ànimes. Per això em sembla tan admirable Beethoven. Tots els seus anys de misèries, de defalliment, de soledat, de decepcions, d'amarguesa, acaben en el cant a la joia de la novena sinfonia. I perquè va escriure aquelles paraules que, si jo fos més valent, prendria per norma de la meva vida. Durch Leiden Freude. A través del dolor a l'alegria. En fi, em sembla impossible fer una defensa aferrissada d'un humanisme i un vitalisme portat a les últimes conseqüències des de la misèria més absoluta, des de la penúria i la precarietat física i històrica més terrible. Avui hi ha gent que es fa a la barba d'or parlant de resiliència, parlant d'autoajuda i venent llibres com rosquilles parlant de tot això. Això, la poesia, els artistes fa molts segles que ho han descobert i que ho saben perfectament i no tenen per què donar-los cap etiqueta estranya. És senzillament això. Construir una obra artística per deixar un testimoni perenne de la pròpia vida i compartir amb els altres alguna cosa que els pugui ser beneficiós. I torno, si voleu, a la pel·lícula de Burt Lancaster amb la qual he començat abans. És una actitud, em sembla, vitalment admirable. Ja sabeu aquella anècdota del filòsof Sòcrates en què quan el condemnen a mort, perquè segons l'assemblea doncs, ell estava pertorbant la pau dels joves amb els seus escrits i estava doncs, esgarriant la gent, el condemnen a mort i el condemnen doncs, a suïcidar-se prenent un got de cicuta. I la mateixa tarda que Sòcrates doncs, ha de rebre la terrible sentència, es posa a assajar una cançó amb una flauta. I un dels seus vigilants, tot sorprès, li diu has de morir aquesta tarda, què estàs fent? Per què t'has posat a tocar aquesta cançó amb la flauta? I Sòcrates respon, que per què? Per aprendre-la. Aquest és pròpiament l'esperit. Bé, doncs, Màrius Torres, i ara girem el full, és algú que segurament molts miraran amb una certa condescendència perquè des del punt de vista poètic doncs no és un poeta experimental. D'acord, ni falta que li feia. Per mi, Torres sempre ha estat el Baudelaire català. És algú que pren directament de Baudelaire, del poeta francès, la manera de construir poemes en forma tancada, amb rima. Clar, ui, rima. Quina cosa més adotzenada, quina cosa més passada de moda. No, senyor. Ell senzillament creu que el seu missatge és un missatge que ha de ser transmès amb un tipus de vers que s'entengui i que busqui la bellesa harmònica dels sons. I per això mateix no comença a fer cap cosa rara i escriu de la manera en què ho fa. Doncs, finalment, com deia, troba que el seu tema poètic inevitablement no pot ser altre que el de la mort. Teniu aquí, a la part superior de la pàgina, quatre poemes connectats per un mateix fil conductor que ja podeu imaginar que no és cap secret. Els títols parlen per ells sols, com a mínim dos d'ells. Paraules de la mort un matí d'abril. Enfrontat al tema terrible, Crec que Màrius Torres hauria de passar a la història com aquell que, parlant d'això, ha aconseguit fer uns poemes paradoxalment més positius, més plens de vida, més plens d'esperança, de fe. Fixem-nos, i els llegirem junts, el poema Paraules de la mort i La mort un matí d'abril. Aquell poeta que simplement sabia fer que quatre rimes i que segurament, si hagués gaudit de salut, no hauria escrit el que va escriure. Clar, segurament és molt egoista com a lector dir això, però l'experiència terrible per la qual passa Màrius Torres el fa créixer com a artista, en fi, a un ritme acceleradíssim, posant-lo sota aquella campana de vidre, sotmès a aquella pressió tremenda des del punt de vista patriòtic, familiar, personal, físic. Un poeta que senzillament hauria fet algun poema els diumenges per donar a algú que feia anys es converteix realment en un artista, en fi, d'una dimensió universal. No tinc per què amagar-me en l'adjectiu. Aquí és capaç de personificar la mort i d'entrar poèticament en diàleg amb ella. Paraules de la mort. Tu, jove moribund, que ara m'has dit amarga, amarg són els teus llavis per comprendre el meu gust. Si em trobessis al fons d'una vida més llarga, quan em diries dolça, també fores injust. El meu sabor és fet de milions de vides que ha apagat el meu vés, obscur en la fredor. Astres, ànimes, déus. I ara que ets tu que em crides, seré un instant amarga de la teva amargor. Gran ocell de silenci, indiferent i muda, germana de la nit, sobre la carn vençuda, el meu vol és profund i pàl·lid, però breu. Calmo amb dits de repòs la seva última alarma, però més que l'angúnia m'allunya d'aturar-me la llum d'alba de l'àngel que ve darrere meu. Hem d'imaginar un hipotètic diàleg entre el jove moribund que demana, gairebé reclama, el descans definitiu i la mort que se li encara, gairebé com alliçonant-lo, com explicant-li quina és la veritable naturalesa d'aquesta mort, explicant que ella no és ni amarga ni dolça, que és igualment injust dir que és amarga o dolça, perquè en tot cas ella serà o ella tindrà el gust que ell vulgui donar-li. En tot cas seré amarga de la teva amargor. Que ella es presenta sobtadament i que la seva acció és molt ràpida, dura molt poc. I la clau del poema està justament en el final, en explicar-nos per què és tan ràpid aquest trànsit. Per què la mort actua d'aquesta forma tan fulminant? I ella diu, calmo amb dits de repòs, l'alarma del malalt, l'alarma doncs, del moribund, però més que l'angúnia, és a dir, la mort està fins i tot angoniejada de fer la feina que fa, però allò que la fa marxar immediatament, desaparèixer, és saber que darrere seu hi ha una llum nova, la llum d'un àngel que anuncia alguna cosa diferent. És a dir, no pot ser ni més poètic ni més clar el missatge positiu que ja veiem en aquest poema del fet que amb la mort, com dèiem abans, no conclou absolutament res. Senzillament s'obre una altra etapa que no és necessàriament negativa. Com explicar això amb els recursos de què es val un poeta? Quins són els recursos? Les imatges, les figures, les comparacions, les metàfores. Doncs presentant la mort com una figura que es passeja pel món quan? En el moment en què el món està vivint el seu esclat màxim de vida, un matí de primavera, un matí d'abril. La mort, un matí d'abril. La mort passava en un matí d'abril, tan alta sobre un món desvetllat amb tots els noms florits, que els núvols s'esfollaven arran la seva galta i els cims nevava la carícia dels seus dits. Però un fresc perfum de llorer s'elevava com una veu del món a l'implacable pas. Altiva segadora, que per veure en la saba segues el camp més fèrtil amb una falç de glaç. De què et val afollar les espigues sense nombre si et cau una llavor de cada brot que culls? Quan has passat, el món rebrosta la teva ombra i orenetes vivents s'escapen dels teus ulls. Orgullosa, no saps que sota el teu caprici la veu dels moribuns és molt més que un sanglot? Una vida s'encén a cada sacrifici. Potser ni tu mateixa no pots morir del tot. Això és aquella idea de l'arcipreste de Ita en algun moment del llibre de Buen Amor, quan diu muerte, muerta seas. No? És a dir, la idea d'aplicar a la pròpia mort la idea de la fi. És com si el personatge de la mort s'adonés de que, per molt que vulgui acabar amb tot allò que toca, això és literalment impossible. Està molt ben vist en el poema de Torres aquesta idea de com la mà glacial va matant les collites, però sempre cau un gra que evidentment germinarà i contra el qual la mort no podrà fer res, no? Perquè segurament ni ella mateixa no està destinada a poder rebre, diríem així, la seva pròpia medicina. Si Paraules de la mort i la mort un matí d'abril, els poemes que teniu aquí en diagonal, doncs juguen a imaginar aquest diàleg imaginari amb la mort, els poemes més breus, molt més breus que teniu també en diagonal, Això és la joia i Així un núvol es fon, presenten per fi aquesta experiència d'una manera molt més personal, molt més íntima. Ja no es tracta de construir grans figuracions retòriques imaginant un diàleg amb la mort com si fos doncs una alegoria, sinó que es tracta senzillament d'intentar explicar una sensació viscuda, una manera d'afrontar doncs un tràmit definitiu com és aquest. Com sempre, amb quins recursos? Amb els del poeta. Les imatges, les paraules que ens faran entenedor i a la vegada cordial, a la vegada càlid, alguna cosa que explicada en abstracte seria inevitablement més freda, més abstracta i més inintel·ligible. Així un núvol es fon. Així un núvol es fon i deixa el cel més blau. Així una fulla pensa que es fa lliure quan cau i s'apaga aquest vespre tan lent i tan segur sobre els camps, pels camins, on ja no va ningú. Així en la fosca es perd el pas d'un vagabund. Déu meu, estic a punt. Ja vençut, però encara sota el meu estandard. Més tard, potser seria massa tard. És essencial d'aquest poema la manera com el poeta sap que és peremptori conservar la serenitat. Hi ha un altre poema que es titula El temple de la mort, evidentment doncs, tampoc podia omplir més el paper ni fer la lletra més petita, que és fantàstic perquè explica que la mort és com un portal per sota del qual es pot passar de moltes maneres. Però ell aspira a que quan hagi de passar ho faci, recordeu la imatge de l'arc d'un portal, ho faci alegre, lliure, net com el vol d'un ocell, travessant l'arc més alt a frec de capitell. Sí, aquest trànsit que evidentment tots hem de fer, tant de bo puguem fer-lo d'una manera ben digna, ben serena, ben alta, exactament com el vol d'aquest ocell. Les imatges que ell tria no poden ser més boniques, més belles. La desaparició d'un núvol que, en desaparèixer, deixa el cel més pur, més blau. Uns passos que instauren una pau infinita en el paisatge. I la imatge, finalment, d'algú que, exactament com si lliurés una batalla, cau, però cau a sota el seu estandard, a sota la seva bandera, defensant, diríem, d'alguna forma, la seva dignitat humana, la seva dignitat personal. D'una manera cada vegada més, diríem, més pura, no sé trobar cap altre sinònim, Això és la joia, que és un dels seus darrers poemes, afronta aquest tema tan transcendent de la manera més senzilla imaginable. Fixeu-vos que ja són simplement quatre versos. Ell, que hem vist doncs, que escriu poemes, i altres en té, evidentment, doncs, que a vegades arriben doncs, a, tranquil·lament doncs, a 60-70 versos, aquí jo crec que ell s'ha cregut amb cor, s'ha vist amb cor d'explicar això senzillament amb dues comparacions i que ocupen senzillament quatre versos, que són aquests. Això és la joia. Això és la joia, ser un ocell, creuar un cel on la tempesta deixar una pau intensa. I això és la mort, tancar els ulls, escoltar el silenci de quan la música comença. De nou, la imatge de l'ocell, la seva lleugeresa, la seva llibertat. Amb la tempesta passada i de nou unida aquesta imatge tan precisa de la persona que tanca els ulls, diu adéu a la realitat coneguda, a la realitat convencional, quotidiana del seu voltant i es deixa endur per una música. La passió de Torres per la música ens està indicant d'alguna forma que és un art que arriba directament al cor, que no passa per les idees, que no passa per la lògica, que comunica sentiments i ho fa d'una manera, podríem dir, immediata. Una de les coses també que, ho deia abans, Torres sempre data documentalment els seus poemes, una de les coses que a mi sempre m'ha impressionat d'Això és la joia és que tècnicament és un poema que ha trigat gairebé un any a escriure. 30 de març del 40, gener del 41. Els que pensen que la poesia és una cosa doncs, que es fa en un rampell, que es fa de qualsevol manera, tots aquests que, en fi, ingenus, parlen d'improvisació i parlen d'aquestes coses, doncs que s'adonin que buscar la perfecció formal, triar la paraula exacta, conjugar la imatge convenient amb el missatge més adequat, a vegades pot ser qüestió de mesos, de setmanes, de temps. En aquest sentit, també voldria subratllar, perquè tampoc volia allargar-me molta estona més, bàsicament dues idees. Una, la que comunica en una carta a una cosina seva, Consol Gili, el mateix any de la seva mort, 1942. A propòsit de... És admirable, clar, no ho hem dit, però Màrius Torres, que sempre passa doncs, per ser algú doncs, perpètuament torturat per la seva situació, llegit en les seves cartes, és algú doncs, que intenta sempre preservar el bon humor, animar sempre el seu interlocutor, i en aquest cas, com que el seu interlocutor doncs, és una noia bastant jove que passa per una situació una mica depressiva, doncs, Màrius Torres és el primer a animar-la i a vegades fent broma fins i tot. Però a propòsit de la mort d'un familiar, en aquesta carta a Consol Gili, Màrius Torres li diu senzillament això, que podria resumir perfectament el que hem vist en aquests quatre poemes. Com tu dius, assistir a la mort d'algú que estimem és sentir que ens llisca de les mans alguna cosa que no podem agafar. Si la mort fos un mal, és que ja ho seria la vida. Si no ens fa por viure, tampoc ens hauria de fer por morir. Vaja, es pot dir més alt, però em sembla que no es pot dir més clar. L'altra idea amb la qual voldria acabar, i em reservo la lectura d'aquest conte, és que Màrius Torres tampoc l'hem d'encasellar senzillament com un escriptor de poemes, perquè va fer altres coses que em de seguida diré. És que arriba a un punt definitivament en la seva curta però intensíssima carrera en què ell s'adona de que si alguna missió té en aquest món és senzillament la d'escriure això que escriu i intentar de fer-ho tan bé com sap. Una de les poques alegries que té al final dels seus dies, l'últim any de la seva vida, és un que quan ja els alemanys, perquè aquesta és l'altra, clar, s'acaba la guerra espanyola, la seva família fuig a Montpellier, al sud de França, i al cap de 4 dies comença la guerra europea, no t'ho perdis. És a dir, el pobre Màrius Torres morirà sense saber quina haurà estat la fi de la seva família, ni la sort d'Europa, per dir-ho així. No? Doncs, saltant les línies enemigues, travessant, entrant pel Pirineu fins a Puigdolena, la seva germana Núria va anar a passar 15 dies amb ell, d'estranquis, completament de forma clandestina, cosa que li hauria pogut costar bastant cara. Aquesta és una. I l'altra és que, finalment, per mediació del seu pare, Carles Riba, el gran poeta, aleshores, sense discussió de les lletres catalanes, acaba llegint els seus poemes i acaba, perplex, descobrint que allà hi ha un poeta enorme. I ells acaben, doncs, creuant 3 o 4 cartes només perquè la relació ja no va tenir, literalment, temps de poder prosseguir. En una carta a Riba, estem parlant de l'últim any de la vida de Torres, li diu... tan senzillament com sempre, tan clarament com sempre, això, Si volgués resumir què m'han portat aquests 4 anys darrers, us diria que, d'una banda, l'afermament en la meva vocació, la consciència que jo sóc essencialment aquesta cosa absurda, un poeta líric. Sóc això, sóc un poeta líric, per absurd que sigui. Hi ha un altre amic, Joaquim Gili, també doncs, de la mateixa família que vèiem abans, d'aquesta família que ha deixat a Lleida, diu això, parlant justament de l'alegria que li ha suposat veure que els seus poemes doncs, fan algun servei i que han agradat fins i tot algú que en sap, com Carles Riba, diu això. Diu, res no sabem del que ens és millor. La vida no és més que aprenentatge. Quan jo vaig posar-me malalt i vaig adquirir consciència de la importància de les meves lesions, vaig considerar que probablement la meva vida havia estat truncada definitivament i que em calia resignar-me a ser, per més o menys temps, un inútil, apenas un home. No em va quedar altra vàlvula que la poesia. Durant aquests 6 anys he fet versos sense altra intenció que la de treure'm les espines que em sentia dins. Escrivint-los, t'ho dic sincerament, no aspirava a altra cosa sinó a quedar-me tranquil. Bé, per un seguit de circumstàncies, aquests versos han estat llegits per la persona literàriament més docta del país, tot i que visqui a l'estranger. I Carles Riba n'ha fet uns elogis tan contundents que tallen la respiració. M'és impossible dir-te literàriament les seves frases. Tinc promès un estudi crític in extenso i esperava tenir-lo per escriure't, però no m'arriba, potser s'haurà perdut. De moment vaig tenir una alegria enorme i tan pura que ni per un moment se'm va acudir que podia ser vanitat. Veia el pare il·luminat i satisfet fins al punt de fer el ridícul, veia que tots aquests anys que tan erms em semblaven m'havien fet donar el rendiment que era potser la meva feina en aquest planeta lamentable. Veia que no era un inútil i que potser la meva vida hauria estat més de profit pel meu país que si hagués estat un médico práctico més o menys militaritzat, més o menys exiliat. Quina lliçó de vida! Qui podia imaginar, quan fa prop de 6 anys vaig pujar al sanatori, que aquella malaltia que semblava troncar la meva vida i la meva missió m'anava a revelar en realitat la meva vida i la meva missió. Amb Torres dona gust perquè és que s'explica amb una claredat meridiana. Una de les grans amistats que fan al sanatori, com sabeu, és Mercè Figueres, l'altra gran amistat és la de Joan Sales. Joan Sales, el futur autor d'Incerta Glòria, novel·la que auguro que dintre de poc, gràcies a l'adaptació cinematogràfica, se'n tornarà a parlar molt, gran novel·la sobre la Guerra Civil, és el seu amic, el seu corresponsal, i quan s'exilia a Amèrica del Sud és la persona doncs, que des de l'altra punta de món seguirà alimentant la flama de que aquella poesia val la pena divulgar-la. Mèxic, Coyoacán, 1947. És la data de la primera edició de les poesies de Màrius Torres a cura de Joan Sales, per desgràcia 5 anys ja després de la mort de Màrius Torres, que no va tenir temps de veure doncs, que la seva poesia havia arribat allà on volia ell, el domini del públic i dels lectors en general. Acabo perquè ja he abusat prou de la vostra paciència i no precisament amb un tema que diguem excessivament alegre, perquè reduir Màrius Torres i la seva enorme categoria literària només que el gènere de la poesia lírica seria un error. Us acabo de dir que, en paraules seves, el que va fer ell al sanatori va ser considerat gairebé com una missió. Bueno, déu-n'hi-do, a part dels poemes, va escriure articles per l'Ideal de Lleida, fins que la guerra va fer impossible la prosecució d'aquesta activitat, articles, contes, 2 dietaris, una novel·la, va traduir poesia de l'anglès, del francès, de l'italià, del portuguès, es va posar a estudiar medicina, grafologia, filosofia, llatí, alemany i encara, l'últim any de vida, va començar a estudiar harmonia, perquè ell tocava una mica el piano d'oïda, però encara amb la poca harmonia que va estudiar, encara va posar música a unes quantes cançons, a uns quants poemes de Baudelaire i de Verlaine. Vull dir, déu-n'hi-do. Entre els contes que va escriure, hi ha un seguit que tenen per motiu una mena de món fantasiós a la manera de les Mil i Una Nits. Són contes molt lírics, en el fons, contes molt de poeta, i que tenen com a personatges doncs, això, els típics personatges diríem, de les històries de les Mil i Una Nits, d'una Aràbia diríem, més o menys feliç, imaginària, on hi ha camells, on hi ha mesquites, on hi ha visirs, on hi ha gent doncs, que va d'un lloc a l'altre, derbitxos, etc. Jo trio aquest perquè em sembla que és el que defineix perfectament, i més en un final de conferència, l'actitud, l'actitud en P, aptitud i actitud de qui va ser Màrius Torres com a autor, que encara avui val la pena que recordem. Es titula Sempre Blanca o El carboner poeta. Un marxant d'Alep tenia una filla molt blanca. Un carboner se n'enamorà i digué al marxant: la teva filla és blanca com un bol de coloms. La seva blancor és feta de gràcia i d'innocència. La vull per muller. Més tard, tornant de la cerimònia, el carboner meditava: que blanca és la meva dona, blanca com una mesquita. El seu reflex fa venir ganes de prosternar-se i de resar. Més tard, quan en la tenebra de la blanca nupcial, de la blanca cambra nupcial, ell es feu invisible, el carboner sentí un perfum dolç i secret entre els seus braços i pensà, recordant la blancor de la seva dona, que devia ser una blancor de magnòlia. Molt més tard, quan ja era vell, deia el carboner parlant amb els amics una tarda: la meva dona és encara tan blanca, sinó que ara la seva blancor és la de la claror de la lluna minvant. Dona bo de mirar-la una estona al vespre abans d'ajustar les persianes per anar a dormir ben a les fosques. Em sembla extraordinari. D'una banda hi ha la cosa folclòrica del carboner que evidentment s'enamora d'algú doncs, que és a les antípodes de la seva persona. El carboner sempre és brut de sutge, sempre és brut de carbó, i evidentment doncs, és lògic que quedi enlluernat per la figura blanquíssima d'aquesta noia. Però recordem que Torres titula el conte Sempre Blanca o El carboner poeta. Jo crec que Màrius Torres s'està veient també en aquest poeta. Què fa què? Doncs fa que en cada moment de la vida sàpiga captar la bellesa de les coses, en aquest cas la bellesa de la seva dona, fent-ho com ho fan els poetes, comparant-ho amb la bellesa del món. Fixeu-vos que és quatre vegades blanca al llarg del conte, la dona del carboner. Primer és blanca com un bol de coloms, llibertat, jovialitat, alegria. Després, quan s'institueix la relació ja conjugal, és blanca com una mesquita, davant la qual ell voldria resar. Després té una blancor de magnòlia, en tota aquesta frescor i aquesta sensualitat de la relació amorosa física, fins i tot. I finalment, encara és capaç de trobar un altre correlat. Diries, ja has esgotat les figures, has esgotat les imatges. No, al final dels seus dies, aquella blancor és una blancor de lluna minvant, però que encara dona bo de veure. Em sembla que, com a conclusió per avui, està molt bé dir doncs, que en aquesta lliçó de vida, en aquesta missió que Torres va voler llegar-nos amb la seva poesia, està bé veure com la imaginació poètica és capaç de captar la realitat, però sobretot de transmetre'ns un missatge, gairebé podríem dir, un missatge positiu, un missatge en què l'important és sobretot conformar-se, conformar-se un mateix, però no pas en un sentit de resignació, sinó de conformar-se, d'agafar la forma, una conformitat amb la realitat, una conformitat amb el destí. L'escriptura per Torres va ser sobreviure al destí. Per nosaltres, jo crec que avui encara n'estem parlant doncs, tants anys després, 116 anys després del seu naixement, és també encara una lliçó de vida i naturalment de literatura. Moltes gràcies.
De preguntes?
Bona tarda.
Bona tarda.
El que es desprèn en principi de tota aquesta escritura és una gran serenor d'aquest home. Jo penso que la serenor que desprèn dels seus escrits està amb la seva força, forta espiritualitat. D'on te la treia? Què el va portar amb ella a tenir aquesta espiritualitat? Perquè el cos pràcticament no li dona importància a ell. No li dona importància ni a morir-se ni a res. Ell només pensa què el va portar. Quina era la font d'aquesta espiritualitat tan forta que tenia que es desprèn amb la serenor dels seus escrits? Gràcies.
Està bé aquesta contraposició entre el cos i l'ànima, si podem parlar en uns termes tan tradicionals, perquè realment, com les fotografies declaren, estem parlant d'algú que amb prou feines pesa 30 quilos. És a dir, hi ha alguna carta de les més terribles, que evidentment no he volgut incloure, on ell explica que, sobretot això és l'any 40, que és un any, clar, estem parlant d'un període de 7 anys, però un no es fa idea de fins a quin punt són 7 anys de millores aparatoses, d'aquelles que sembla doncs, que al cap de dos dies ja podrà tenir l'alta, i després recaigudes tremebundes. Doncs l'any 40, que passa literalment 6 mesos al llit sense poder-se aixecar, doncs ell explica que se sent gairebé doncs, com un edifici deshabitat. Ell sent que allà al de fora hi ha com activitat i que algú truca a la porta i que ell no té ni esma de poder anar a obrir la porta del seu cos, no? Diríem, de la seva relació amb el món. Evidentment, alguna cosa ve directament de la família. Estem parlant d'una família que tenia doncs, des de l'avi. L'avi havia escrit fins i tot algun tractat sobre metapsíquica. Víctor Torres, en l'entrevista que vaig tenir el plaer de fer-li, ho va explicar sense manies. Aleshores, en el món en què es movien ells, molta gent, paraules literals de Víctor Torres, feia anar la tauleta. És a dir, les sessions d'espiritisme i la possibilitat real d'entrar en contacte amb la gent que ja no hi era, amb les persones que ja no hi eren, era una cosa que es vivia molt de prop en la família Torres. Fins i tot el mateix poeta explica també en un altre lloc doncs, que una setmana després de morir la seva mare, un dia una tieta que tenien vivint a casa va tenir com una mena de trastorn que no sabia ningú de la família que li passava, i va demanar paper i llapis i bueno, doncs va fer una mena de gargots i el pare, intentant doncs, calmar els nens que estaven tots molt trasbalsats i en fi, tant en Víctor com la Núria com en Màrius, doncs, bueno, va dir que, bueno, que allò senzillament és que la mare ja havia arribat a l'altra banda i que els deia que estava bé. És a dir, una família en la qual diríem que el traspàs d'un familiar tan pròxim es viu d'aquesta manera, és una família ja d'entrada, o és un pòsit en què la vida espiritual té tanta importància com la vida, diríem, quotidiana, més material. Per lectures, és indubtable que Màrius Torres es manodri sempre d'un tipus de pensament molt pròxim a l'espiritualitat. És a dir, la vida de Jesús és un dels llibres que quan ell mor el 29 de desembre del 42 ell té empaquetat curosament al costat de la seva tauleta, no? És a dir, és algú doncs, que també explica a molta gent i lligo amb la pregunta, molta gent dels que el van conèixer van quedar admirats de la seva serenor, de la seva serenitat. La Maria Planes, que era la propietària de Puigdolena aleshores, era una monja que era la propietària del sanatori, doncs més d'una vegada, ja en els últims mesos, doncs, li deia si volia rebre la comunió, i ell sempre contestava, diu, pobre de mi, si és que no sabria ni com fer-ho. És a dir, sempre hi havia hagut aquesta mena de relació una mica distant respecte de l'Església com a institució, però indubtablement ell, en aquest sentit, us convido a anar a les seves cartes i a les seves proses, ell parla de Déu contínuament i en els seus poemes Déu, però clar, és un Déu viscut d'una manera molt espiritual. Era creient profundament, era una persona religiosa, però que tenia molt clar, com tota la família, doncs, que estava obert a qualsevol mena de confessió. I en aquest sentit, doncs, una raó més per entendre que el seu missatge pugui ser doncs, fàcilment compartible per molts lectors.
Aquesta relació amb el més enllà em recorda constantment la de Rilke. Rilke té exactament aquestes experiències i a més és profundíssima tota la seva poesia. El que passa que és molt més difícil, no tens la facilitat ni molt menys de llegir-la com la de Màrius Torres. Jo haig de dir que avui sóc molt feliç de sentir parlar d'ell, perquè és que el vaig descobrir al voltant dels 20 anys i tota la vida he fet, en fi, amb la meva part de vida artística, he fet coses relacionades amb la seva poesia, perquè és tan profunda que n'extreus, no ho sé, aquest més enllà en el més ençà, no?
cap i a la fi, doncs, bueno, amb el meu company Jordi Julià, doncs, bueno, ja són tres coses que hem fet. La selecció de les proses, que és una mena de punts de retrat intel·lectual aquí a Contravent. A Pagès Editors tenim les versions de poesia europea, que recull totes les traduccions que ell va fer de les quatre o cinc llengües que va acabar dominant. I està previst, vull dir que això sí va bé, doncs, en el curs de, encara d'aquest any, doncs sortirà, entre altres coses, bueno, aquesta novel·la de la qual jo he parlat, que ell deixa més o menys inacabada, però que, doncs, en fi, dona encara una altra faceta més de la seva producció absolutament versàtil. Vull dir que indubtablement ja fa uns quants anys que he lligat la meva experiència acadèmica, doncs, a la figura extraordinària de Torres.
Hola. Jo també, com deia la Dolors, vaig descobrir a Màrius Torres molt jove, acabada de casar. Un dia, planxant, vaig sentir la Maria Matilde Almendros, que recitava dels Àngels de la Mort, i vaig descobrir Màrius Torres, no l'havia sentit mai tampoc. I el primer que vaig fer va ser anar a comprar el llibre dels seus poemes. I a partir d'aquí ja van venir les cartes a Màrius Torres, i mai més he pogut deixar de llegir, repetir, me sé gairebé, si no tots, gairebé tots els llibres de memòria. Aquest és el primer llibre que vaig comprar.
Tots, ja està absolutament ja sense llom ni res, perquè, bueno, això és la prova palpable de que...
Amb anotacions i tot, a sota dels poemes i tot. Vull dir que el vaig descobrir i m'ha durat tota la vida.
En fi...
I gràcies, perquè si m'agradava encara m'ha acabat d'agradar més amb la teva conferència.
Gràcies a tu, perquè és que, bueno, em dones l'ocasió de subsanar allò que, per no atapeir més aquesta pàgina, és a dir, ja puc dir ben clarament que el primer poema que vaig picar, i al final considerava que era massa llarg i no em deixaria lloc per incloure aquí, era Dolç Àngel de la Mort. Vull dir que si hi ha gairebé com a petició, doncs, en fi, jo de memòria no, però sí que intentaré llegir-lo, i em sembla, doncs, que pot ser una bona manera de no haver-me-lo estalviat, no? Que curiosament és de setembre de 1936, és a dir que jo tots els que us he posat sobre el tema de la mort són posteriors, és a dir que gairebé podríem dir que aquesta és la primera mirada cara a cara davant del problema irreversible de la mort. El poema diu així: Dolç àngel de la mort, si has de venir, més val que vinguis ara. Ara no temo gens el teu vés glacial, i hi ha una veu que em crida en la tenebra clara de més enllà del gual. Dels sofriments passats tinc l'ànima madura per ben morir. Tot allò que he estimat únicament perdura en el meu cor com una despulla de l'ahir, freda de tempura. Del llim d'aquesta terra amarada de plors, el meu anhel es desarrela. Morir deu ésser vell, com lliscar sense esforç en una nau sense timó, ni rems, ni vela, ni llast de records. I tot el meu futur està sembrat de sal. Tinc peresa de viure demà encara. Més que el dolor sofert, el dolor que es prepara, el dolor que m'espera, em fa mal. I gairebé donaria, per morir ara, morir per sempre, una ànima immortal.
En fi. I una cosa que, després de repassar-lo també, aquest poema, que vaig creure que hi havia una mica la clau, era aquest gairebé donaria una ànima immortal. No la dona del tot, gairebé.
Sí, és que, a veure, tampoc ens quedem amb la idea de que no és, de que és una fe sense fissures ni crisis. Hi ha una cosa que no hem dit, és que de la mateixa manera que ell segueix les formes tradicionals, diríem occidentals, doncs també és un gran autor de tanques, de poesia oriental, amb la seva brevetat i la seva abstracció. En té, per exemple, aquella de com la falena ve del lluny a la flama, els ulls atònits de la meva esperança es cremen dins la fosca. És fantàstic, és a dir, tu tens la visió de la papallona nocturna, de la falena, que efectivament, com tots perfectament sabeu, va directament atreta per la flama, i en aquesta llum, en aquest enlluernament, té la fi terrible, perquè es crema. Però ell diu, com la falena ve de lluny a la flama, els ulls atònits de la meva esperança es cremen dins la fosca. Amb la qual cosa, el desconcert és total. Evidentment que hi ha crisis en aquesta fe. Hi ha vegades que en aquesta fosca no hi ha altra cosa que tenebra, i una tenebra que crema i que és capaç d'aniquilar absolutament el jo poètic. Però passes, per fortuna, al següent poema i t'adones doncs, que sempre hi ha alguna, generalment una relació amb el món natural, en aquest sentit, tampoc no ho hem dit, però clar, quina és una altra de les conseqüències d'aquest confinament, d'aquesta reclusió? Doncs que tenim una ànima absolutament disposada a registrar el menor canvi en l'aspecte de la natura. El canvi de les estacions, l'aparença del cel, dels arbres, dels ocells, de les flors, té en Torres, en fi, una esponja, algú capaç de portar immediatament a la poesia, als poemes, doncs, aquesta vitalitat de la natura canviant, que parla en el fons sempre d'un missatge cíclic, d'un missatge de renovació i de regeneració que impedeix que en el fons sigui tot tan dramàtic. Jo ho dic, ja ho, en fi, vull fer èmfasi en això, estic molt cansat dels que hi veuen només en Torres, ho he dit al començament i ho dic per acabar també, doncs, el poeta afligit, el poeta permanentment doncs, contorsionat pel dolor, no senyor, és algú justament que s'hi destaca per alguna cosa, és per aquesta serenitat i per aquesta enteresa, per aquesta presència d'esperit, i mai tan ben dit, i aquesta capacitat per donar als altres una visió que sigui regeneradora i enfortidora. En aquest sentit, em sembla que és la visió com a mínim que jo tinc de la poesia de Màrius Torres.
I ara només per acabar aquesta, en aquest poema dels Àngels de la Mort diu: hi ha una veu que em crida en la tenebra clara de més enllà del gual. I en Joan Sales, en un dels seus poemes dedicat a Màrius Torres, li diu: per què? Per què cap veu em crida de més enllà del gual?
Joan Sales, és curiós fins a quin punt escriu una poesia, passa a escriure una poesia influïda per Torres. Si llegiu els poemes de Joan Sales, veureu fins a quin punt agafen maneres de fer, fins i tot l'utilització del sonet d'Alexandrins, etc. És una cosa molt recurrent. Jo ho relacionaria directament amb el que dèiem abans, amb aquesta pervivència de les persones estimades que d'alguna manera ens estan esperant. Hi ha un altre poema que segurament recordes, que és Els rostres en els somnis. Per Màrius Torres, el somni és aquest punt, que és romàntic, és això en el fons, romàntic en el sentit més històric, és el punt en què es dissol la racionalitat, la consciència, i tu arribes doncs, a entrar en contacte amb aquell que en el fons t'està esperant, de la font a la mar, la nostra pàtria antiga. Hi ha una coherència extraordinària en el sentiment, diguem-ne, sobrenatural de Màrius Torres. No? Hi ha un més enllà i, evidentment, en aquest més enllà doncs, hem de trobar-nos tots.
Moltes gràcies.